Ràdio Estel.
Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
El Consell de Ministres ha aprovat avui les mesures que havia anunciat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, aquesta setmana en el debat de política general. Ho ha fet via decret llei i s'inclouen, entre d'altres, l'anomenada llei de segona oportunitat, que obre la porta a aplicar quitances i altres mecanismes de moratòria a deutes de petits empresaris i persones físiques. L'objectiu d'aquesta llei, que ja existeix en altres països europeus, com ara França, és que autònoms i particulars que compleixin els requisits es puguin alliberar dels seus deutes quan s'hagin venut els béns. El Consell de Ministres també ha aprovat, en la línia del que anunciava Rajoy, una rebaixa de les taxes judicials. A més, es reforma la Llei Orgànica del Poder Judicial, que modifica les responsabilitats personals dels jutges i la seva formació. Aquesta ha estat una de les notícies importants del dia d'avui, una jornada en què també tenim un nom propi, el de Santiago Vidal, suspès per 3 anys de la carrera judicial. Després d'aquesta notícia, que per cert el govern espanyol considera una mostra de despolitització a la justícia, Vidal ha rebut el suport d'una part important de la judicatura a Catalunya, amb una concentració inclosa aquest matí davant del Palau de Justícia. D'aquests i altres temes en parlem avui en un mirador en què ens acompanyen Oriol Domingo, periodista i artífex del blog In Secula Seculorum. Senyor Oriol Domingo, bona tarda.
Bona tarda.
He dit artífex, però autor, diguéssim, no?
Sí, és tot.
Elaborador, redactor principal. També tenim amb nosaltres Teresa Carreras, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Periodistes Europeus. Bona tarda.
Bona tarda. Ara estem en eleccions, per tant que...
Aquesta presidència està en joc, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte. Estem renovant els càrrecs i intentant arribar més a la gent, trobar... passar el projecte europeu a les generacions més joves, que ens sembla que això és bastant important.
I s'ha presentat vostè a la relació, per tant.
Sí, sí, sí.
A la reelecció, per tant.
Reelecció.
Molt bé, doncs entrem en matèria, si el sembla, d'aquestes mesures anunciades en el debat de política general per Mariano Rajoy, sobretot aquesta llei de segona oportunitat per a persones i petites empreses. Bé, pot semblar una notícia positiva. Quina valoració hi donarien?
Sí, jo crec que sí que és una notícia positiva, realment. El que passa és que cal veure quantes persones afectarà, que és això el que jo no he escoltat amb totes les notícies que he estat veient, però sí, sí, a mi em sembla que hi ha moltes famílies monoparentals i famílies que no són monoparentals, que necessiten realment tenir una segona oportunitat, perquè tant són gent que no tenen feina i, per tant, una exempció de cotització a la Seguretat Social pot estar molt bé també per les empreses que agafin aquesta gent com a autònoms, etc. Vull dir que jo em sembla una excel·lent notícia.
La notícia és positiva, és excel·lent, és creïble. Aquesta és la qüestió, perquè l'experiència del govern del Partit Popular ha promès tantes coses des de les eleccions i n'ha complert tan poques que, bé, s'haurà de donar temps al temps, a veure si realment això es compleix o no es compleix. Perquè es podria fer una llista molt llarga d'incompliments de promeses en general a Espanya i també en concret a Catalunya.
Amb això tens tota la raó, te la dono, Oriol. Jo sempre tinc la tendència a intentar pensar que les coses són positives, però és que tens tota la
raó. No, és que és positiu, sí, però clar, si, no afegim, compleix, doncs... si no afegim que s'ha de veure en els fets, esperar un quant temps aviam que passa, doncs home, la prudència i l'experiència fa que jo penso que sí, hàgim de compaginar les dues coses.
Aquí cal veure també, juntament amb la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i la rebaixa de les taxes, si això també forma part del càlcul electoral de l'últim any de legislatura.
És inevitable pensar-ho.
Això sempre passa, els governs tots ho fan.
Tots, ara estem, tots els governs ho fan, no? Però és inevitable pensar-ho, que són mesures que es fan perquè hi ha...
Diem, perquè apareix aquest any i no l'any passat.
Perquè està clar...
A més, que la conjuntura econòmica quan... ha millorat, això és un fet, ha millorat, sí, amb tots els matisos que vulguin, eh?
Ha millorat, sí, però hi ha eleccions, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, repeteixo, és positiu, sí, es compleix, però està clar, queda aquest interrogant. Que, per altra banda, és legítim posar-lo, eh?
No,
perquè
no,
si fos
tant,
un govern que es compromet i compleix, diries bé. Però com no és així, és convenient posar-hi aquest dubte.
No és així, no? Com la majoria d'ells, eh? Per cert.
Per cert, aquestes mesures van ser anunciades en el debat de política general i els volia fer una pregunta sobre aquest debat. Hem tingut avui el resultat d'una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual el líder socialista Pedro Sánchez, en el seu primer debat d'Estat de la Nació, ha guanyat Rajoy de 7 dècimes.
Ah, anava a dir, de 7 dècimes.
No sé si es diu que hi ha gent que contesta que diu que no guanya ni l'un ni l'altre.
Sí, el 37% sí. Diuen que ningú va guanyar.
És 37% a dir, ningú guanya.
Exacte, un 37% diu que ningú guanya, que és l'opció, de fet, guanyadora.
És la guanyadora.
Valgui la redundància. Va, després, un 21,7% diu que ha guanyat Pedro Sánchez i un 21% que ha guanyat Rajoy. Per tant,
el guanyador
l'empat guanya. El que passa és com que sempre es compta, o un o l'altre, sí, diguéssim, que Sánchez va guanyar, però no és... Sí, sí, és una mica complicat.
Home, jo crec que 7 dècimes
això,
és una xifra bastant irrellevant.
Ara, és significatiu que Pedro Sánchez, un polític jove, sí, que acaba d'arribar a la primera línia, no és conegut, hagi estat capaç, en tot el que és el debat parlamentari i tot l'espectacle, si em permeten l'expressió, que comporta, que guanyi, no? Que guanyi a un president del govern.
S'ha de tenir en compte també que aquest debat hi participa molta gent. Per tant, és molt difícil que hi hagi algú que hagi vist tot el debat durant dos dies o tres, que és quan llavors pots dir com ha estat l'un i com ha estat l'altre, no? Un ha de parlar d'allò que ha vist, diríem, no? I allò que ha vist, jo m'incloc personalment, però això no interessa a ningú, en aquest 37%, no? I el que s'hi hagi d'afegir és de que em va decepcionar molt el Rajoy. Va adoptar una actitud despectiva cap a tothom, i concretament també cap al dirigent
socialista. En el
socialista,
tema de Catalunya, també?
Però... Bueno, el tema de Catalunya, no diguem.
Per descomptat.
No va contestar preguntes.
No va contestar res.
No va plantejar seriosament, ni seriosament ni en broma, el tema de la corrupció, i això, que hi van haver-hi preguntes sobre això. Per tant, per mi va ser decepcionant, no?
Quan va presentar en el seu discurs algunes fites econòmiques, creuen que tampoc és convincent amb això?
Jo no el vaig trobar gens convincent, i personalment en el Pedro Sánchez tampoc. Vaig trobar que repetia molts tòpics. El vaig escoltar força, i vaig trobar que no hi havia un aprofundiment dels seus arguments, no? I penso que la gent ja n'està una mica cansada.
Sí, sí, sí. És a dir, un tòpic i l'altre despectiu.
Els hi sembla realment que aquest debat aporta alguna cosa? És teòricament el debat parlamentari més important de l'any, i potser els ciutadans tenim la sensació que no dona grans fruits en la vida política.
Jo crec que no dona grans fruits. No, jo crec que els mitjans s'hi volquen, perquè està anunciat com la gran cosa mediàtica.
És un debat plenari on es parla de tot.
Sí, però... Bé, jo no crec que porti masses coses.
Potser la majoria absoluta, ja en l'últim any de la legislatura, ha acabat de fer perdre el poc interès que podia tenir. Potser en altres anys, si no hi ha majories absolutes...
Sí, les majories absolutes no engresquen mai, perquè ja saps el que estarà tot fet i saps el que dirà tothom.
No, és respectable una majoria absoluta, perquè en definitiva és la voluntat de la gent.
Sí, sí, sí. Però vull dir, engresca poc a l'hora dels debats i això.
I a més, també la majoria absoluta depèn de l'utilització que es fa...
Com s'exerceix, exacte. Sí, sí.
I està clar, la pots fer servir com un... com per aplastar tota proposta dels altres. No?
Jo crec que és com ho fa el PP en aquest cas. És a dir, busca pocs consensos. En podria buscar, potser, amb lleis que no fossin les determinants, perquè es veiés que el busca. I realment,
poc. A més, la majoria absoluta porta... que és una de les qüestions que em sembla que vols plantejar,
sí.
És el que jo trobo, en fi, que ens prem mal pèl quan la vicepresidenta Sáenz de Santamaría diu que el govern espanyol diu que la decisió contra el jutge Vidal demostra la despolitització de la justícia. Home, és molt cínic parlar...
És que jo crec que no s'ho creu ningú.
És que és cinisme, això, ja.
Sí, sí,
parlar
de
la despolitització de la justícia quan tenim un tribunal constitucional presidit per qui és presidit, és a dir, pel mateix, que és un membre del mateix partit del govern, que no hi ha divisió de poders, que és un tribunal polititzat, que el Consell de...
És que aquí totes les institucions judicials, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial...
La decisió de suspendre el jutge Vidal durant 3 anys, no per ser un corrupte...
No, simplement per haver opinat...
Mentre fa un judici, jugar com aquella, la presidenta del Congrés, que no sé quin joc jugava...
Sí, amb el Candy Crush, no?
Candy Crush, sí.
No, no. O per fer altres feines... No, això ho feia els caps de setmana, diríem, no?
Recordem que va elaborar...
El president i les dues conselleres que estan imputades, és a dir, que estan crellades... Home, tot això és polític... I més que polític és partidista, és a dir, és una degradació de la convivència democràtica, no? I que la vicepresidenta del govern digui que això demostra la despolitització de la justícia. És cínic.
Doncs això. Efectivament, aquest tema, que ja ens avança Oriol Domingo, és tema important. La suspensió, recordem-ho, durant 3 anys de la carrera judicial del jutge Santiago Vidal, decidida ahir pel Consell General del Poder Judicial, valoració de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, i entrarem en altres temes, però abans, Teresa Carreras, que, per cert, signa vostè una entrevista
Exacte.
A Santiago Vidal, precisament
sí.
En aquesta última edició de la revista
El Siglo
d'Europa.
I exactament, jo li vaig dir aquesta entrevista fa 10 dies, i ell el que diuen aquí és el mateix que ha anat repetint des del moment, ahir a les 8 del vespre, quan es va saber la sentència.
Diu, si m'aparten, serà una depuració política.
Exacte, és que ell ho creu així. Ell pensava, fins fa 10 dies i fins ahir mateix, que realment no seria apartat de la justícia. Ell creia que finalment els criteris jurídics prevaldrien per sobre els polítics. El que passa és que també deia, i està aquí recollit en el titular d'aquesta entrevista a la revista El Siglo, si no, serà una depuració política. I no m'agradaria pensar que estem com a la Guerra Civil. Sí.
Hi ha algun argument, però, perquè algunes vegades, quan hem tractat el tema, sabem que les interpretacions són les que són i vostès tenen tot el dret a opinar, en el sentit que, clar, que això sembla una maniobra política, que es posa en qüestió la separació de poders, però normalment els jutges, com a professionals independents, també entre ells miren de garantir-se que no facin altres activitats, determinades activitats. En aquest cas és aquesta, que ja sabem que és una matèria molt sensible. No?
Però clar, si el president del tribunal aquest està a la FAES i estan amb...
Les sospites són totals, segons
vostès.
Home,
clar, vull dir, per mi és que ho són totals. I jo penso que el senyor Santiago Vidal, ell explica que ha fet això a les seves hores lliures, això és una cosa que jo me la crec, és a dir, ell és un home que està per sobre del 150% en relació a la resta dels seus companys, amb sentències, per tant, amb treball fet. I aquí hi ha un subtítol, m'acusen d'infidel a la Constitució espanyola, i jo pregunto, quina de les meves més de 10.000 sentències la infringeix? Entens? Uh-huh. Ell diu, jo al dematí em llevo i he d'aplicar una Constitució de la qual difereixo en alguns punts, però jo l'aplico. Ara, en el meu temps lliure, i això és llibertat de consciència, llibertat d'expressió de cada una de les persones, que només faltaria que l'Estat s'hi posi, doncs jo puc fer el que vull i m'he dedicat a fer una Constitució catalana perquè a mi és aquest el tema que m'agrada.
És com si es dediqués a
ell... Una novel·la.
Exacte, el que anava a dir, escriure una novel·la. Uh-huh. I que la novel·la consistís de policies i lladres. I que aquí, en aquesta novel·la, intervinguessin jutges. Bé, i que aquest jutge apliqués o no apliqués la llei vigent o analitzés en aquesta novel·la que la llei podria ser-ne una altra. Bé, bueno, és... Doncs això és que realment és el mateix. És el mateix. No... Ara, una altra cosa és que hagués fet una activitat que entrés en els exercicis seu de... en el seu exercici.
O que a l'hora de dictar sentència...
Mira, ja deixeu-me dir dues coses sobre això. Avui, en la manifestació que hi ha hagut de suport al jutge, curiosament, hi havia el Josep Maria Mena, es diu?
Sí,
l'exfiscal en cap de Catalunya.
L'exfiscal en cap de Catalunya.
Sí, sí. No és sospitós d'independentista, en aquest cas, en absolut.
És a dir, que hi deu haver anat com...
Per donar suport personal a Santiago Vidal.
Això és...
Com altres, i alguns polítics, com Salvador Milà, exconseller...
Això és molt significatiu. Bueno, però en el cas aquest...
En el cas de José María Mena, és un nom important.
És un referent.
La Fiscalia, un referent.
O bé unes declaracions que ha fet avui, em sembla que són avui, el Carles Viver Pissunyer, que va ser vicepresident precisament del Tribunal Constitucional, que ja no ho és, però que ell aconsella als polítics catalans, als sobiranistes, al govern i al Parlament, que elaborin textos, però no per fer-los en lleis durant aquests mesos, sinó que faci textos i els arxivin. Perquè diu, si això ho convertiu en lleis, us els tombaran. Per tant, feu lleis i els deseu en el... Bueno, escolta'm, aquí tothom pot fer aportacions per fer lleis, diríem, no?
Però és que perquè un jutge no pot dir jo aplico la Constitució, perquè l'aplico des de que em llevo, surto de la meva oficina, però no...
Exacte, si li haguessin dit, no, vostè en aquesta sentència no s'ha ajustat al que diu la llei. Això sí, però és que no li diuen això.
No
diuen que ja ha presidit un judici, ha dictat una sentència contrària a la Constitució o no sé quina llei. Uh-huh. Dius, alto, ha estat un mal jutge perquè no ha complert... Que a vegades s'ha donat. Uh-huh. Jutges que no han dictat sentències per mandra.
Sí.
Dius, vale.
Però jo avui he estat...
En l'exercici de la seva activitat hi ha mecanismes per sancionar, efectivament, sí. Mm-hmm.
Dius, bueno, doncs has aplicat malament... Que si apliques malament una llei, llavors hi ha recursos. Mm-hmm.
Perquè per la via de... Pot haver-hi algun argument? Jo posats a explorar arguments. Pot haver-hi arguments, per exemple, quan un jutge es fica en activitats polítiques directament?
No, aquí, en l'entrevista publicada al Siglo, ell explica, perquè jo li vaig preguntar...
Sí, sí.
Jutge Vidal, per exemple, quan hi ha hagut algun tema durant la seva carrera que vostè no hi ha estat d'acord, què ha fet? Llavors ell diu, jo el denuncio... Per tant, utilitzo tots els mecanismes que la llei em permet. I la llei els permet, que és denunciar una cosa, entens? I, per tant, no fer-la complir.
Moltes vegades passa que hi ha jutges que diuen jo aplico la llei, que no estic d'acord amb la llei, però jo no sóc qui faig la llei.
Clar.
El que fa les lleis és el Parlament.
Sí,
i llavors
sí.
Diuen, escolta'm, reclameu al Parlament que modifiqui la llei, però jo vaig aplicar la llei. Mm-hmm. De què se l'acusa amb el jutge Vidal? Que no ha complert la llei.
Bé, doncs queda dit, queda analitzat, recordem suspensió, que per cert, suspensió per 3 anys no és la sanció màxima que alguns proposaven.
Sí, però bé, en tot cas, a part que és molt greu, el que avui deia una jutgessa dels que també s'han manifestat, és dir, que està clar, si això passa amb un jutge, demà pot passar amb un altre jutge, i demà passat amb un altre. És això també, i per això el crit, un dels crits que es feia avui, era dir, no tenim por.
Mm-hmm. No, jo per això, jo només...
A favor de la llibertat d'expressió.
Exacte.
Jo avui m'he dedicat a escoltar, i això és un exercici que a vegades faig, emissores, doncs, espanyoles, etc., per veure una mica quin era el ressò que en treien d'això. I la veritat és que, com que la justícia està tan poc, és tan poc demòcrata, és tan endogàmica, ell mateix, el jutge Santiago Vidal, aquí ho reconeix, a la gent li costa entendre que un jutge... A la gent no, hi havia 500 persones a la manifestació i n'hi ha moltes més pel carrer, entens? Molta gent, bueno, és que la justícia és la justícia. La justícia no es pot anar en contra de la justícia. I precisament el jutge Santiago Vidal a l'entrevista ell ho diu, per què no? Nosaltres és el dret bàsic de la democràcia és poder opinar. I, per tant, la meva opinió és contra això, i, per tant, és faig servir la democràcia.
I una altra cosa que és estat, si un govern, en aquest cas el govern de Catalunya, o un partit del Parlament, li hagués encomanat a el jutge, t'encomanem que facis un text.
Exacte, que no seria el moment, que no, potser.
Això no.
Però ell ho ha fet per iniciativa pròpia,
per iniciativa
de persones,
pròpia, ja està, ja està.
Bé, doncs unanimitat a l'hora de valorar, sí, per part dels dos membres de la taula, sí, que són els periodistes Oriol Domingo i Teresa Carreras. Teresa Carreras és presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Canviem radicalment de qüestió. Hi ha una notícia internacional una mica sorprenent, si em permeten dir-ho, sí, així. Han detingut 8 espanyols, sí, que van combatre amb els prorussos a Ucraïna. La policia espanyola els ha detingut a Barcelona, a Barcelona un d'ells, concretament, i tots acusats de delicte actes d'assassinat i actes que atempten també contra els interessos d'Espanya a l'exterior. Bé, aquí hi ha dos nivells. D'una banda, doncs, detenció per haver combatut. Aquí es viola una certa legalitat internacional i espanyola. I també, doncs, bé, el tema moral, també, no? D'anar a vendre't, o, no? Perquè sembla que és un exercici d'activitat mercenària.
Sí,
no sé si ho podem dir així.
Sí. L'experta en internacional.
No,
realment és una notícia sorprenent.
Realment, sí, sí, és preocupant.
Ningú pensava,
exactament,
que es pogués produir, sí, el que s'ha produït, sí, no?
És preocupant, i ara jo quan venia estava escoltant amb un d'aquests 8 nois, que ell ho justifica. Ell justifica...
Ah, sí?
Sí, sí. Ell estava, la seva veu estava distorsionada, però ell ho deia, nosaltres hem d'anar contra el nazisme, hem d'anar contra les forces feixistes i, per tant, nosaltres anem a alliberar, hi havia... és a dir, nosaltres hem d'anar a alliberar a tota aquesta societat que està allà a Ucraïna, no? Jo el que penso és que hi ha un problema a Europa amb els temes, doncs, de les situacions que són... que parlen, doncs, de feixisme, de nazisme, etc. I que no hi ha uns programes, només en té un, que jo sàpiga, Dinamarca, contra la radicalització. És a dir, què es fa quan els nanos joves, com aquests que han marxat de diversos punts de l'estat espanyol, van a lluitar a l'estat islàmic o a la guerra d'Ucraïna, entens? Vull dir que a mi em sembla que què es fa amb això, no? Ara els detenen, però l'estat espanyol, igual que la majoria dels estats europeus, no té un pla de que aquesta gent es pugui reinserir a la societat.
El nivell de perill i d'alarma social, evidentment, és molt diferent.
Sí.
Aquests nois que han anat, tot i que és, la guerra és horrible,
sí,
sempre, evidentment,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però pensar que hi ha espanyols o francesos que han anat a aliar-se amb estat islàmic, que està,
sí, sí,
permeti'm que ho digui així, tallant colls directament als qui,
sí,
no,
sí,
pensen com ells, és, sí, és terrible i encara sí, és més esfereïdor, segurament, que això dels
corrussos. Jo crec que ho és molt, em sembla que un dia ho vaig dir en aquesta mateixa tertúlia, que jo a Mataró, en un bar, passant pel carrer, no recordo si ho vaig dir aquí mateix, doncs vaig sentir un nano de Sabadell que deia jo dono diners dels que guanyo per l'estat islàmic.
Ho va dir directament, de manera pública?
Ho va dir directament parlant amb els seus alumnes, amb els seus amics.
El va poder sentir vostè i altres persones.
Jo el vaig sentir, vaig anar a fer una volta i m'hi vaig atensar i li vaig preguntar. I tu d'on ets? De Sabadell, em va dir. I per què ho fas? Perquè sí, vam tenir una breu conversa perquè no volia parlar. Era català.
Era català. No, vull dir català. No era magrebí,
No, català, d'origen català, i parlant català millor que el meu.
Suposem que sí, de religió musulmana, que per molt mal
interpretada. Jo li vaig preguntar i no em va contestar.
En tot cas, sobre lo d'aquests 8 espanyols detinguts, una de les raons que dona, em sembla que és el govern espanyol, és que han actuat amb uns delictes que comprometen la independència de l'Estat.
La neutralitat d'Espanya, perquè, evidentment, Espanya és neutral.
Però ells, no hi van en nom d'Espanya.
Nosaltres ens preguntaríem, no hi ha més arguments?
Sí, ah. A mi em sorprèn també aquest argument. Que té que veure que hi hagi...
I això existeix en dret internacional, ho sabem,
sí,
no? La neutralitat
sí.
dels països.
Que vagin allà i no?
Però ells no hi van en representació d'Espanya.
No, clar, exacte, ells suposem que cobren per haver fet això.
No, però a més dius, no, és que és una guerra en què hi han soldats espanyols que estan a Ucraïna i, per tant, tu ataques a soldats espanyols. Em sembla que no hi són. O sigui, no veig el lligam que hi ha.
És més aviat com el principi de neutralitat.
O potser, com una altra banda diu, que aquests han fet servir la violència a favor de la lluita armada dels secessionistes violents, potser lliga...
Sí.
Amb aquesta cosa malaltissa de que tot allò que és separació... Si no, no ho entenc, eh?
Ho explica molt bé aquesta revista de premsa que ens han preparat.
Sí.
Ho intentem.
Sí,
No, està molt bé. És que està molt bé aquesta notícia tal com ha estat triada, no? I diu, per enfrontar-se al ressorgiment del quart Reich a Europa, és el que jo deia. Ells estan contra el ressorgiment i contra les forces nazis.
Ara digui el que digui el govern espanyol. Tu què creus? Els vuit senyors aquests, aquestes vuit homes, que, quina deu ser la seva militància o la seva mentalitat?
Sí, perquè tots diuen que són anticapitalistes.
I com poden haver arribat a respondre? És a dir, alguna connexió tindran amb
Rússia? Una militància, dius, una militància comunista, però Putin, en principi, No és comunista. No.
Potser ha fet ressorgir aquest nacionalisme històric rus.
Home,
no?
Putin l'ha fet ressorgir, crec.
Però no actua com a comunista.
Jo crec que perquè Europa s'ha equivocat molt amb Rússia. Europa no li ha donat el lloc que Rússia tenia com una gran potència des de l'acabament
de
la Guerra Freda i dels blocs. I, per tant, quan teníem el Yeltsin, que semblava que li agradava més el vi que altra cosa, les autoritats europees se n'enreien i, per tant, em sembla que Europa s'ha equivocat.
Realment és un...
I Putin ha fet ressorgir.
Tot el que es diu en aquesta informació, el Tercer Reich, les brigades internacionals,
sí,
és un popurri que...
Sí.
S'ha de meditar, això.
Sí, i sobretot actualitzar, perquè això de les brigades internacionals és dels anys 30.